però, per parlar una mica més d'aquesta proposta de la reforma del Codi Civil i del que ara també ens parlava el Joan Ramon Casals i d'aquesta relació entre el maltractament animal i les persones. A aquesta hora volem saludar l'experta en dret de família i dret animal, a la Cristina Bécares. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per comptar amb mi i bon dia a tothom.
Bon dia. I també comptem amb la psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'associació Conexo, la Laia Argimon. Laia, bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies també per comptar-hi.
Avui volíem fer aquest petit debat amb totes dues, no? Perquè coneixíem aquesta notícia que el govern vol que, com ara sentíem, que els maltractadors d'animals que tinguin una sentència ferma no puguin tenir la custòdia dels seus fills en cas de separació. Què en penseu d'aquesta mesura? Si et sembla, comencem per tu, Cristina.
Doncs a mi em sembla una... Primer de tot m'agradaria puntualitzar que jo en aquest cas intervinc també en nom, més que res perquè vam fer tot un seguit d'al·legacions des de tres entitats, Intercid, COPA i la Fundació Franz Weber. Llavors, fent referència precisament i lligant-ho amb el que comentava el Joan Ramon Casals, que des d'aquestes tres entitats vam fer propostes precisament per incorporar aquestes situacions en el Codi Civil, en la modificació del Codi Civil de Catalunya. Llavors, penso que és un gran avanç en tota la situació de protecció de la violència vicària. Ara bé, penso que encara quedarien coses per poder dur a terme.
Mm-hmm. Laia.
Bé, jo crec que el que és important és que posa èmfasi en allò que tenen en comú tots els processos de violència, no? Que és que hi ha una consideració de l'altre com a objecte, no? I si ens mirem la violència com una escala en què cada grau és com un pas previ per poder exercir violència en una altra ocasió, encara que el context i les característiques siguin diferents, no? Això ens permet posar la mirada aquí i caminar cap a una idea de protecció més àmplia, diguéssim, no? I després, com deia la companya, aquesta idea de violència vicària, no? Que la funció que té aquesta violència, no? Que és danyar els vincles.
Cristina, deies que potser es podria anar encara una mica més enllà. En quin sentit?
Bé, jo ho comentava des del punt de vista... El Joan Ramon manifestava que, clar, que hi ha altres països que han anat en aquest sentit i el cas més proper el tenim amb la modificació del Codi Civil Estatal, el Codi Civil d'Espanya. Clar, en aquest Codi Civil Estatal sí que es preveu anar una miqueta més enllà perquè també fa referència a quan una persona hagi amenaçat en causar danys en aquest animal. És a dir...
El simple fet de l'amenaça, vols dir?
Correcte. L'amenaçar en fer mal a l'animal com a mètode per seguir controlant a l'altra persona. Que això, per desgràcia, és un fet que ens trobem en casos de violència de gènere. Llavors, trobo faltar precisament aquesta mancança encara. Tot i així, pensem que estem encara amb molt temps per davant i que encara es poden fer aportacions en aquesta proposta de modificació del Codi Civil de Catalunya.
Si no m'equivoco, però en el cas del Codi Civil que s'ha aprovat dins el govern espanyol, no està contemplat el fet de la custòdia dels fills.
Sí que està. És a dir, pensem, és que aquí el que passa és que ens hem ajuntat en pocs mesos amb moltes modificacions legislatives. Llavors, en el mes de desembre es va aprovar la modificació del Codi Civil Estatal, que va entrar en vigor el dia 5 de gener, i aquí sí que s'estableix que no procedirà la guarda compartida dels menors quan un dels dos progenitors estigui en un procediment penal, doncs, per atemptar contra la vida, la integritat física de l'altra persona, però que també s'hauran de tenir en compte precisament els maltractaments animals i l'amenaça per causar aquest maltractament cap als animals. Per què? Perquè estem en compte la utilització de l'animal com a mitjà per poder controlar o victimitzar a qualsevol persona del nucli familiar. I això sí que va entrar en vigor el dia 5 de gener.
Laia, en el teu cas, no sé si us havíeu trobat en casos de persones que maltractaven els seus animals i després passava això, doncs que es quedaven amb la custòdia o custòdia compartida dels fills.
Clar, jo crec d'entrada que el que estem dient al final és parlar d'ampliar el focus de la violència, no? És a dir, de deixar de posar o de deixar de considerar com a violència únicament allò que és més explícit, no? Per tant, com diu, no? Les amenaces també formen part d'aquesta violència, perquè al final la funció que tenen és danyar els vincles. En casos de violència masclista sí que ens trobem, no? Igual que ens trobem casos de violència vicària on s'exerceix violència a través dels fills per danyar les mares, també ens trobem doncs, situacions com doncs, no et deixaré veure, o l'animal, o aquest tipus de situacions, no? On hi ha una amenaça de danyar aquest vincle i de fer mal.
S'entén que una persona que maltracta un animal, Laia, t'ho pregunto a tu com a psicòloga especialitzada en violències masclistes, una persona que maltracta un animal és una clara candidata a cometre aquests mateixos comportaments amb la seva parella o amb els seus fills?
Clar, d'entrada aquí jo crec que és important tornar a posar el focus en la paternitat, en aquest cas, no com un dret, sinó com una responsabilitat. I, per tant, una persona que està exercint violència, sigui contra la mare, sigui contra un animal, està modelant un tipus de relació, no? En què és vàlid tractar l'altre com un objecte i, per tant, exercir violència amb desconnexió emocional, no? Per tant, sí que és veritat que hi ha elements comuns, no? Com aquesta desconnexió emocional i aquest convertir l'altre en un objecte que et permet exercir violència. I el que dèiem abans de l'escala, no? Exercir violència contra un animal sí que és, diguéssim, un graó d'aquesta escala que després permet fer el salt a violència en altres contextos, contra altres persones, i després, sobretot, que en cas de fills i filles, maltractar l'animal també està danyant a nivell psicològic el vincle d'aquestes criatures, no? Perquè el que deien abans, no? Es considera un membre de la família i, per tant, s'està exercint un dany, també.
Cristina, com a experta en dret de família i també en dret animal, fins ara què feien doncs, els jutges quan havien de decidir sobre la custòdia dels fills? Si hi havia, com passarà a partir d'ara, doncs aquesta, o suposadament passarà a partir d'ara, aquesta sentència per maltractament animal?
Clar, el fet que hi hagués una sentència per maltractament animal no es tenia en compte. És a dir, tu pots fer valdre en el procediment judicial, però no es tenia en compte per res, perquè el que s'estava... És a dir, al final, en un jutjat de família, el que es té en compte és la situació dels menors, qui és el progenitor que es podrà fer càrrec d'ell i com es duran a terme el règim de visites, comunicacions, etc. Per tant, el fet de que una persona pogués estar condemnada o que pogués tenir algun fet relatiu a violència contra els animals, això no es tenia en compte. Sí que és cert que hi ha algunes sentències, poquíssimes, que sí que han posat de manifest precisament aquest vincle que comentava la companya, però en molt poques ocasions. Llavors, ara això ens donarà una eina que serà molt important. Per què? Perquè, com comentava precisament ahir la consellera, ens donarà la possibilitat de, o bé en el procediment judicial, o bé en la negociació del possible conveni, podrem fer valdre precisament que aquesta persona ha tingut aquesta situació, aquesta condemna ferma per maltractament animal i que, per tant, no té legitimació per tenir la custòdia dels seus fills. Per tant, això el que ens dona és eines per poder seguir endavant i que en el cas de que extrajudicialment no es pugui resoldre, el jutge pugui tenir un marc legal on poder recolzar aquella decisió que pugui acabar prenent.
Clar, sovint parlem que a vegades hi ha molts jutges, no?, doncs que falta aquesta formació en violència masclista. També en falta, m'imagino, sobre el maltractament animal.
Sí. El problema... cada cop més tenim jutjats, és a dir, hi ha una sèrie de jutjats que estan especialitzats en dret de família. El que passa és que en partits judicials on hi ha jutjats mixtes, doncs és més difícil, però clar, ja els hi dona aquesta especialització en dret de família. Ara el problema el tindrem en fer valdre precisament aquesta situació, aquesta legislació que afecta a la via penal, que també afecti a la via de l'àmbit familiar. Però no crec que suposi molta dificultat, sincerament, i sou molt optimista, no crec que suposi molta dificultat perquè al cap i a la fi tindrem un marc legal que ens ho permetrà, això.
Cristina, no sé si creus que queda marge, un cert marge, com ara també li preguntàvem al Joan Ramon Casals, per afegir algunes modificacions en aquesta reforma del Codi Civil.
Sí. Totalment d'acord amb el que comentava ell. És a dir, encara ens queda fase per davant, es pot encara afegir noves modificacions, ens queda tot el debat parlamentari i, per tant, esperem que aquest codi pugui ser encara més ambiciós del que se'ns proposa ara mateix. És a dir, l'esperem amb les mans obertes per poder seguir treballant en ell.
Doncs avui volíem parlar d'aquesta modificació de la reforma del Codi Civil amb l'experta en dret de família, dret animal i també membre d'Intercits, la Cristina Bécares, i també amb la psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'associació Conexo, la Laia Argimon. Gràcies a totes dues.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Nosaltres fem una petita pausa quan són les 11:20. Ara tornem de seguida.